Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La inauguració de l'espai Víctor Català a la segona planta de l'Alfolí de la Sala enceta la commemoració del 150è aniversari del naixement de Caterina Albert Víctor Català. Celebració presidida per la consellera de Cultura, els actes de la qual comptaven també amb la inauguració del nou arxiu històric i amb la presentació de l'edició en facsímil del manuscrit de la novel·la Solitud. És el tema d'obertura en l'àmbit local en un dia com avui, dimarts 25 de juny, post-revetlla i post-celebració de la festa de Sant Joan. Comptem el de Sant Joan i revetlla, que ocuparà també part de l'informatiu local d'avui. Amb aquesta entradeta, el Camp dels Pilans es converteix un any més a l'Escala en el centre de celebració de Sant Joan. Enguany amb més participació que mai, aprofitant les noves instal·lacions del barri. La flama del Canigó encenia la foguera que il·luminava la nit més curta de l'any. El cicle de música tradicional d'arrel i amb Salero ha portat aquest cap de setmana també a l'Escala la formació Mirabel i el cor País Meu. Una cita que omplia el pati de l'Alfolí de la Sal en dues sessions, el divendres i el dilluns. En l'àmbit esportiu parlem de bàsquet. Albert Comas podria deixar la banqueta del sènior masculí del club bàsquet l'Escala, no pas per retirar-se, sinó perquè la seva prioritat és ser jugador, i únicament jugador, no haver de compartir aquesta dedicació també amb l'entrenament. En l'agenda d'activitats ens fem en ressò de punts com la Riba Market, que es fa cada dimecres al vespre a la Riba, precisament, des de les 7 i fins a la mitjanit. Divendres es presenta el llibre guia, 5 claus i la capella de Santa Reparada. Divendres hi ha també el sopar de pescadors en la vigília de Sant Pere. Dissabte, festa de la Ratafia, inauguració de l'espai Víctor Català a 5 claus, cicle de rally amb Salero amb solistes de la costa i Zumba contra el càncer, organitzat per Catalunya contra el càncer. Diumenge, per tancar setmana, trobada de xapes de cava al Cer i ruta Camins de Solitud, la festa de les Roses. Meteorològicament parlant, ens trobem en l'inici de l'entrada càlida. De moment amb calitja, mala visibilitat i cel blanquinós. De moment, temperatura continguda a l'espera de més calor. Tot això pel que fa a l'actualitat local, que podreu escoltar degudament ampliada al punt de les 8, just després del Nexe en vespre, que presenten l'Ali Giné i Montse Manent. Ara és deixar-vos amb el magazín El Far, des d'ara fins al punt de les 7. De 7 a 8 dèiem Next Vespre, de 8 a 9 l'actualitat local amb més el suplement Ascendes, de 9 a 11 els musicals, els dimarts Chelsea Hotel i Ruta 66, i a partir de les 11 les reemissions per aquest ordre del magazín El Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquest cap de setmana, qui més qui menys, si heu vist a televisió ni que sigui 5 minuts, algun informatiu, haureu vist aquelles imatges que s'han filtrat per primera vegada de com una embarcació de pesca arriba amb aigües internacionals, arrossegant una petita embarcació, i vist tot des de l'aire, i arribats a aquest punt, el que fan és descarregar un munt de gent que tenen a dintre del barco i els deixen a la deriva, esperant que les ONGs els vagin a buscar. Tot això es titulava dient: així operen les màfies del tràfic de persones a la Mediterrània. És cert, segurament operen així, però el fet d'operar així no, evidentment, no explica ni dona dret a que un govern com l'italià, la Matteo Salvini, faci 13 dies que té a una embarcació amb 43 immigrants, amb 43 refugiats, 13 dies amb un vaixell esperant a que els hi donguin algun tipus d'ajut humanitari, que els permetin arribar a algun port per poder tenir accés a terra. Fins ara això acabava amb enfrontaments entre el govern italià i les entitats i les ONGs. Doncs per primera vegada una ONG ha instat Sea Watch, ha instat el Tribunal d'Estrasburg, el Tribunal Europeu dels Drets Humans, amb seu a Estrasburg, que els hi digui si Itàlia està incomplint o no el dret internacional al no permetre que aquestes 43 persones, perdoneu, no puguin arribar a un port europeu. Aquest vaixell es troba a 16 milles marítimes esperant a que algun país li doni solució, i mentretant, doncs, gent cansada, afamada, malalta i amb unes condicions de supervivència molt justetes ja intentant trobar una solució de futur. Fins ara, repeteixo, això havia estat un cara a cara entre les ONGs i els països, que fins i tot, i Salvini aquest cap de setmana ho ha tornat a fer, ha implementat una norma que culpabilitza les ONGs de fer el rescat de nàufrags al mig del mar. Uns nàufrags que en molts dels casos paguen 1.500 dòlars nord-americans per ser trets de Líbia amb embarcacions de dubtosa flotabilitat. Nosaltres seguirem aquesta qüestió, que per cert està sent tratada a hores d'ara a la Comissió de Drets Humans de la ONU. Hi ha una xerrada on, d'altres coses, hi participa el director de Proactive Open Arms, Òscar Camps, que ha estat precisament tractant això, com les ONGs treballen i com se les està titllant a l'hora de rescatar immigrants que es troben a la deriva a la mar Mediterrània. Nosaltres n'hem parlat moltes vegades, ho tornarem a fer i ho farem totes vegades sigui necessari, donant visibilitat a una situació d'inhumanitat dramàtica que es viu a molt poques hores d'on estem nosaltres vivint. Ben trobats, així comencem aquesta segona hora que ens portarà a reflexionar sobre les platges, la festa, les revetlles i la sostenibilitat. Benvinguts al que us incorporeu, fins les 7 amb vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Eduard Cardona. Aquesta setmana el nostre cuiner, Eduard Carmona, ens proposarà cuinar plats lleugers i molt saborosos que necessitarem per fer a l'estiu molt més portable pel que fa referència a la gastronomia. Què necessitem per fer aquesta primera recepta? Doncs l'Eduard ens ho explica.
Bona tarda. Per fer la primera recepta necessitarem els següents ingredients. 4 o 5 ous. Mig quilo de carabassons en flor. 2 cebes tendres. Agafarem els carabassons i separarem les flors. Tallarem els carabassons a rodanxes i aquestes rodanxes en quadrets més petits. Les flors de la carabassonera també les tallarem en trossets més petits. Agafarem la ceba tendra i la tallarem en juliana. La posarem a sofregir. Quan la ceba estigui mig cuita, afegirem el carabassó. Remenarem i tindrem cura que el carabassó no se'ns cremi. Quan ja estigui gairebé cuit, afegirem les flors de la carabassonera que hem tallat prèviament. Després afegirem els ous batuts. Li posarem la sal que necessitem i courem la truita per totes dues parts fins que creiem que ja està al nostre gust.
Bon profit. Doncs ja ho heu vist, una truita de carabassó i ceba.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Us hem parlat dels emissaris submarins, aquells emissaris, aquelles canonades que el que fan és recollir totes les aigües brutes de la gent que vivim a terra i les expulsen allà al fons del mar, en un lloc on ningú ho veu i on sembla que no tinguin cap mena d'incidència, i la tenen. Sobretot quan aquests emissaris es trenquen, i això és el que ha passat aquest cap de setmana a la platja de Calafell, no, Ivan?
Efectivament, ahir a Calafell es va trencar una canonada de clavegram que ha provocat un vessament d'aigües residuals. La zona de l'Estany està tancada des d'ahir i aquest migdia el mateix Ajuntament de Calafell ha explicat a través de les xarxes socials que el vessament havia arribat també al mar. De moment, bandera vermella i prohibició de banyar-se en aquesta zona de la platja. Parlem amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calafell, també col·laborador del FAR, Aaron Marcos. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què és el que ha passat, Aaron?
Bueno, és una avaria que ha tingut un dels impulsors que porta l'aigua residual de la xarxa en alta, que es diu, cap a la depuradora, i ha provocat que justament aquesta canonada s'ha trencat a la riera de l'Estany. Ha acabat arribant al mar.
Semblava que la situació estava més o menys controlada, però, com bé deies, el vessament ha acabat arribant al mar. Què és el que es farà ara?
Bueno, a veure, el tema és que quan l'Estany té una particularitat, que té aigua permanentment, llavors ha posat el nivell i ha trencat la barra, hi ha hagut un moment que ha trencat la barra de sorra, que impideix que no tingui connexió amb el mar, i llavors ha acabat passant al mar. Llavors, per precaució, es prohibeix el bany.
Uh-huh. Quines afectacions pot tenir aquest vessament? No sé si es té constància.
Bueno, aquesta prohibició de bany es fa per una motivació de precaució, no? Però és el perill que va tenir és a nivell microbiològic, perquè hi ha algunes bactèries que corren amb les aigües fecals, que en concentracions una mica altes poden afectar, poden tenir un risc, tot i que no molt alt, perquè no són contaminants del tipus químic, etc. Però sí que si s'arriba a concentrar una quantitat alta i es ingereix per equivocació, pot arribar a provocar diarrees i vòmits, etcètera. Però per la resta no és molt alarmant, o sigui, el risc no és molt alt.
De fet, es tracta d'un bacteri, d'un microbi que no té prou força, de fet, en molts casos, en el contacte amb l'aigua salada, acaba morint, no?
Exacte. De fet, avui, com a més tenim una mà moguda, vull dir, aquest risc és pràcticament imperceptible, però sí que per precaució s'ha de prohibir el bany.
Important, per tant, respecte a aquesta prohibició de banyar-se, fins quan es preveu que estigui tancat el tram de la platja?
Bueno, en principi, en 24 hores, tenia que estar restablert a la normalitat.
Per tant, mentre no s'arregli la fuita, entenc que es continua vessant aigua fecal.
No, la fuita està arreglada.
Ja. La fuita està arreglada.
Ara ja està arreglada. De fet, primera hora del matí ja estava totalment arreglada i de fet, el vessament es va produir en un instant de la tarda d'ahir. Després sí que és veritat que va haver-hi... aquelles bombes es van tancar i aquella aigua s'anava recollint amb cubes i s'anava portant cap a la depuradora. Vull dir que el vessament va ser puntual, en aquest cas, no? Hi va haver un moment que sí que va estar vessant, que aquella aigua ha acabat arribant, però el vessament es va aturar en la gran quantitat i ara l'únic que quedava era acabar d'arreglar l'avaria per poder activar les bombes, però diguéssim que no estava vessant. I aquesta avaria, a dia d'avui, ara, des d'aquest matí, està arreglada.
Entenc també, no sé si no em corregeixes, però el fet de potser haver trigat una mica en arreglar aquesta canonada, perquè estaven en una zona de difícil accés, potser ha provocat també aquest vessament o ha estat un altre el motiu?
No, bueno, el vessament ha estat provocat perquè aquesta tuberia ha tingut aquesta avaria i evidentment ens donem compte quan el vessament ja s'ha produït.
Clar.
Un cop ens donem compte, el marge de reacció ha sigut bastant ràpid. Primer s'atura, s'aturen aquestes bombes, per tant, aquella canonada s'inutilitza. Què passa? Que com aquesta aigua s'acumula, s'ha d'anar traient amb bombes, mentre es repara aquesta avaria. I aproximadament s'han trigat unes 12-14 hores en poder reparar el que és la canonada. El marge de reacció ha sigut bastant ràpid.
En tot cas, Aaron, ho anirem seguint. Aaron Marcos, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calafell, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i fins la propera.
A vosaltres.
A veure.
Navega amb el Far.
Ivan, no marxes, estàs per aquí, eh?
Sí, 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 va. Aquí soc.
Doncs després de parlar amb l'Aaron, ens quedem a les platges. Donarem les dades més espectaculars, i segurament són les imatges més espectaculars, però reflecteixen allò que ha passat arreu del país. A la ciutat de Barcelona es van recollir, el dia següent de la revetlla de Sant Joan, 20 tones de deixalles a la platja. Es calcula que van participar a les revetlles a les platges unes 60.000 persones. El dia següent, a partir de 6:45, un exèrcit de 310 operaris, que es diu ràpid, 310 operaris, recollien, si em perdoneu, tota la merda que havia deixat la gent la nit abans. He fet el càlcul, i algú li dirà, home, no hi ha per tant. Per cada 193 persones que hi va haver de festa, el dia següent hi havia una persona a recollir la seva brossa. I no conto els tractors i tal, però ara feu el càlcul a la vostra població, no? Si féssim una festa de 100 persones o 200 persones, si haguéssim de tenir permanentment algú recollint la porqueria d'aquestes persones. S'hi va trobar de tot. Ampolles, llaunes, papers, plàstics, restes de barbacoes, evidentment papers de petards i canyes i tot el que us ho pugueu imaginar, i una miqueta més. La imatge era certament dantesca, però és que hem de ser rigorosos. Més enllà del que hagi pogut treure la televisió de la platja de Barcelona, segurament si ens anem a moltes de les nostres platges la imatge no diferirà gaire. Potser una mica, perquè no s'hi poden trobar 60.000 persones, perquè això només passa a la capital, on hi ha un munt de gent, però certament la brossa que deixem és molt, 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 molt important. I precisament d'això en volem parlar, de les platges com a entorn lúdic, no per prendre el sol, sinó de festa, de revetlla, de celebracions, de festa major. I Ivan, sembla que amb tu podem començar aquest interactiu amb convidats que ens ajudaran a calibrar la situació, no?
Doncs sí, de fet, malauradament el que estem veient ara és imatges sobre la revetlla de Sant Joan, brossa a les platges, però ningú parla de les festes que venen. Ara parlarem també de moltes festes majors que tenen lloc precisament aquí, a les platges, i el resultat, per tant, residus que afecten ecosistemes, que afecta també la flora i la fauna, i que van a parar directament al mar. Això és un problema que preocupa i molt els ecologistes, i d'això justament en volem parlar, i per això saludem l'Andreu Bosch, que és president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf.
Andreu, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Segurament, si a les 60.000 o a les 2 o 3.000 de qualsevol poble o a les 10.000 de qualsevol altre els hi preguntem la mateixa nit de Sant Joan si els hi preocupa el medi ambient i si són ecologistes, jo crec que el 90% ens dirien que sí. Però, malgrat això, el dia següent hi ha el que hi ha.
Bueno, ecologistes potser ja és una militància que s'ha de posar en persones ja molt conscients, però sí que és veritat que, evidentment, falta molta conscienciació de la població sobre els efectes de les seves activitats, i realment, en alguns casos, ja no es tracta de consciència ecològica, sinó de consciència cívica. Jo parlaria d'això, perquè realment, home, a veure, el problema dels residus és un problema... sobretot pel que fa a plàstics i vidres, no tant pel que fa a residus de petards en paper, no? El paper, doncs, s'acaba desintegrant en el medi. O sigui, això no és tan greu. Ara, el que sí que és més greu és el tema dels plàstics i també els sorolls que alteren la vida, sobretot, d'ocells o d'altres animals que puguin estar, animals salvatges, que puguin estar en l'entorn periurbà, és a dir, al voltant de la ciutat. No?
I que, segons teniu detectat, fins i tot algunes aus, alguns animals, moren la nit de Sant Joan o altres celebracions, pel soroll d'atac de cor, s'espanten.
Home, no m'estranyaria, no m'estranyaria. Si estàs tranquil·lament en el teu arbre, com qualsevol nit de primavera, que és el temps, no oblidem que ara és el temps de nidificació de moltes aus migratòries. Doncs, aleshores, evidentment, allà se't despenja algú amb un petard i qualsevol de nosaltres s'altera, imagina't un ocell que no sap de què va, ni Sant Joan ni res. Jo la veritat és que faria alguna proposta en un sentit positiu. Sé que el tema dels coets i de Sant Joan és molt difícil de regular, però, home, potser podríem, en lloc de tenir una societat tan caòtica que tothom tira tots els coets i els petards per tot arreu de la ciutat i fora de la ciutat, potser es podria regular d'alguna manera i dir, escolta, mira, per barris hi haurà tal casal de veïns, tal... O sigui, concentrar el que és l'exhibició de petards o el llançar petards en uns llocs molt concrets, que a més dona l'al·licient de que veus els altres quin tipus de petards llencen i potser es podria aleshores concentrar la pirotècnia en uns llocs molt concrets, més fàcil de netejar, per una banda, i per l'altra, sobretot, molta menys alteració del medi natural. Mm.
Ara preguntaré sobre les dunes, que sé que les vigileu i les controleu, que triguen entre 4 i 5 anys a formar-se i que amb una nit de revetlla es poden anar a fer punyetes tranquil·lament, tota aquesta feina de 4 o 5 anys. Però deixem que incorporin en aquesta xerrada una convidada que ens presenta la Judit Castell. Judit, amb qui podem parlar?
Doncs ara parlem amb Ivet Fibla, regidora de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis d'Alcanar, perquè ens expliqui com treballen des de l'Ajuntament per mantenir la platja neta, ja que és un poble on la platja sovint és l'escenari de moltes festivitats.
Ivet, molt bona tarda.
Bona tarda.
I com estava la platja el dia després de la revetlla?
Bueno, pues estava com ens la trobem després de qualsevol acte festiu que té lloc al voltant de la platja. I plena, com comentàveu, de deixalles, amb plàstics, de petard, també moltes ampolles de plàstic i sobretot el que més greu i que més ens consta de netejar la brigada municipal, que és el tema de vidres, no? D'ampolles de vidre trencades, que a banda del risc ambiental que suposen, també suposen un risc a l'endemà, no? Quan la gent desperta i la gent va a la platja és un risc, perquè es fa difícil de netejar.
De fet, vosaltres comenceu la jornada intensiva, no?, de neteja, o la campanya intensiva de neteja del 15 de juny al 15 de setembre, i trobeu de tot, no? És a dir, coincidint amb les revetlles i amb les festes, una mica el que dèiem, no?, que segurament tots estem molt conscienciats, però que sembla que quan ens anem de festa ens oblidem de la consciència, que de casa.
Sí. De fet, nosaltres, bueno, l'Ajuntament d'Alcanar, i la nostra, per nosaltres, la companya Plats està del 15 de juny al 15 de setembre, i tenim un servei amb efectius de la brigada municipal que durant l'any fan altres tasques, però durant la temporada de platges se dediquen des 5 de la matinada a 10 del matí a fer neteja manual de totes aquestes platges. Penso que tenim 14 quilòmetres de costa al nostre municipi, tant de buidat de les papereres i les zones de reciclatge que tenim a totes les platges, com també de la neteja manual de la brossa més gran que la gent diposita a les platges. I quedes molt parat, no?, de dilluns a dilluns, perquè és un servei que no s'interrompeix en cap de setmana, la quantitat de brossa i de deixalles que la gent deixa de normal a la platja sense ser cap verbena ni cap nit especial. O sigui, ha agreujat encara més quan coincideix amb festes majors o amb un tipus de celebració que tingui lloc al voltant de la platja.
És a dir, ja de per si, és a dir, ja de normal, per entendre'ns, entre cometes, anem deixant ja la resta.
Sí, usuaris normals de la platja en diurn, diguéssim, doncs ja trobem restes a tots els dies.
Algú em deia, pregunto, que us ho faig a tots dos, tant a tu, Ivet, com a l'Andreu, però algú ara fa unes setmanes em deia, hosti, seria interessant, em deia de la revetlla de Sant Joan, diu, però bueno, és igual, qualsevol, diu que s'aparcel·lés una zona que no es netegés, és a dir, que es deixés allà, perquè la gent en fos conscient, no? Jo pensava, però és que em sembla que la gent ja ho és de conscient, no? No sé de què serviria, però no sé si trobaríeu allò sortir a la proposta, no?, d'agafar un cubícul i dir, ei, miri, veu, això no ho netegem, miri com està.
Nosaltres, per exemple, des de l'Ajuntament, el que sí que vam passar, per exemple, festes majors, que és una altra setmana, el 15 d'agost, va hi haure molt de moviment de gent jove, que, bueno, el típic botellón que es fa, que van traslladar la zona de botellón a la platja. La situació era greu i preocupant perquè és algo que no pots controlar, ja et dic, tenim molt de quilòmetres de platja i quan fiqués efectius policials, no? Policia local o Mossos d'Esquadra, bueno, es fiqués a un lloc i marxen a l'altre lloc, no? És difícil de controlar tota la longitud que tenim de platja. El que vam fer va ser via xarxes socials, oficials de l'Ajuntament i tot, l'endemà mostrant moltes imatges dels efectius de la brigada que no van, evidentment, de 5 a 10 del matí no va ser suficient i van haver de treballar fins a les 2 del migdia. Wow. I els camions carregats de bosses i bosses industrials d'escombraries, que la gent és una mica no conscient de que tot allò, que a l'endemà tothom volem aixecar-nos i anar a la platja i trobar-nos en condicions, bueno, doncs ens costa una despesa important a l'Ajuntament en quant a efectius de neteja.
Andreu, què en penses? Sí. Digues, Andreu.
Sí, si em permeteu, sí? El tema aquesta de la parcel·lació podria ser una bona idea, però entranya alguns perills, per exemple, el tema de residus plàstics. A la mesura que hi hagi una mica de brisa, doncs aquests residus plàstics van a parar al mar, i això és un perill per al medi ambient. Per tant, pot ser més perjudicial que no pas beneficiós. O sigui, que potser el millor és treure les imatges, que se li doni molta difusió a través de xarxes socials, de televisió, també de ràdio, però deixar allà la brutícia també comporta altres perills per al medi ambient que, bueno, que nosaltres com a ecologistes no seríem disposats a acceptar. Ja. Ara bé, el que proposava alternativament jo era allò focalitzar en uns llocs concrets on la gent pugui llançar els seus petards o pugui fer preferentment les seves festes, i és millor regular que deixar caòticament que tothom faci el que vulgui. Perquè a la platja hi ha molta vida, sobretot ara a la primavera, que de vegades la gent no n'és conscient. Ara és el moment de nidificació del corriol Cama Negra, que a Vilanova en tenim unes quantes postes. Bé, doncs allà, evidentment, per sort, aquests corriols camaregres estan ben educats i ho fan dins la parcel·la ja reservada per part de l'Ajuntament, és a dir, totalment tancada, etcètera, etcètera. Però això no vol dir que no ho facin en qualsevol altre lloc. Per tant, potser millor dir, mira, en aquell lloc no hi ha cap corriol camanegre. I una altra cosa...
Andreu, espera't un moment. Sí, m'has de parar 3 minuts.
Arrencat,
3 minuts i seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tinc el cap ple d'idees espesses. Només veig la part fosca i les dificultats. M'amoïno per la pasta per tenir una vida intensa, per la monotonia i com tirar endavant. Les notícies no m'ajuden, la cosa es posa lletja. Veig com la gent no ens estem avorregant. De tant en tant hi ha algú amb la ment desperta i veus que el que més importa és el que tens davant. Format.
Sabem qui volem ser, és la nostra cultura, és la nostra manera, ningú ens pot fer callar. És el moment de les petites coses, coses sense importància, que es tornen rellevants. Estones intenses, instants i paraules, coses molt properes a l'abast de la mà. El gust de la cilla i l'olor del mar, més sofisticat amb un bon sopar. Sortir amb els amics a fer una cervesa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda i hem arribat a aquest punt horari parlant amb la Ivet Fibla, que és regidora de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis de l'Ajuntament d'Alcanar, i amb l'Andreu Bosch, que és president de l'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf. Andreu, parlaves del corriol Pota Negra i ens acabaves una petita, bueno, proposta, no?, en aquest sentit.
Cama negra.
O Cama Negra. Ves que com
la Pota Negra és els galls del Prat.
Sí, són pota blava, no negra.
Pota blava, exacte. Sí. Bueno, doncs sí, ocorreu Cama Negra, però també parlava de la tortuga babaua, que també nidifiquen enterrant els seus ous a la vora del mar, a la sorra. Llavors, clar, també es pot perjudicar la seva posta si algú va per allà i resulta que llença un petard molt a prop d'on està el niu posat. També seria molta casualitat, però en tot cas, jo em faig una pregunta. Què és millor, que es llencin coets a la vora del bosc o a la vora de la mar? Doncs a la vora de la mar. I dins d'això, què és millor? Que campi qui pugui a la vora de la mar i tothom llenci els petards i faci la seva festa a qualsevol lloc de la platja, o que estigui concretats en alguns llocs molt determinats a la possibilitat de llançar petards i de fer la festa, que després, evidentment, si la gent segueix sent, o alguns segueixen sent tan poc cívics, que no recullen el que ells hi han portat, doncs almenys per la brigada, també és més fàcil de netejar. És més fàcil de netejar un tros de platja que no pas tota la platja. Sí. Per tant, no, propostes en positiu també, bueno, seríem capaços.
Doncs escolta'm, l'apuntem, aquesta proposta en positiu. T'agraeixo molt que ens hagi atès, Andreu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Ivet, per cert, això d'acotar, suposo que amb 14 quilòmetres de costa, molt complicat, no?
Bueno, jo ho veig com a solució teòrica, ho veig bé, i veig ser factible pel que deia, no? L'avantatge de que l'endemà concentres molt el lloc de neteja, però ho veig molt complicat d'aconseguir que respecte, no?, i d'aconseguir que la gent en faci un bon ús.
A mi m'agradaria, amb això soc sempre, em preocupa el fet de que moltes vegades, com que la tele només va a la gran platja, no?, a la gran ciutat, sembla que això només passi allà, no? És a dir, com que les imatges que tenim són les d'allà, doncs, oh, aquests d'allà, que malament ho fan. No, és que el mateix que ha passat allà ha passat aquí, ha passat a l'alt del costat, i ha passat el de més amunt, i ha passat el de més avall. És a dir, que no ho veiem no vol dir que no existeixi. Jo dic perquè siguem tots conscients de que no només és un punt geogràfic on hi ha marranos, no? És que marranos hi ha tot arreu.
Sí, penso que és una cosa extensiva, no? Al llarg de... No de la costa, també, no? Si vas al bosc i a la muntanya, doncs també t'ho trobes. I, bueno, suposo que els danys són proporcionals també a la gent que hi ha, i les tasques de neteja pues, costen més o menys també en funció dels efectius que ho tens, no? Comentaves el número d'efectius de l'Ajuntament de Barcelona i, clar, dista molt del que dius.
Clar, però, bueno, clar. 310 no els teniu ni juntant-los tots, no. Saps?
Tant de bo que estigués. Sí, sí.
Escolta'm, en tot cas, i per l'organització de festes i revetlles i aquestes coses, pregunto, poseu algun tipus de condicionant a l'organització o l'organització s'ha de fer càrrec d'alguna cosa o no? Ho dic perquè això també...
El que passa que la majoria de vegades l'organització és el mateix ajuntament. Va. Per tant, nosaltres organitzem, també som responsables de l'endemà de que quan la gent vagi tot de platja tot estigui a la més normalitat possible. Per tant, és una... l'existència de totes parts.
Autoposar-nos norma és molt complicat. Per cert, avui em fi fixar en una cosa, jo aquí ho deixo, ho he comentat abans, jo aprofito que et tinc aquí perquè d'allò. Moltes vegades els ajuntaments, amb bon criteri, per facilitar la recollida, les papereres que hi ha a la platja o als ports, hi fiquen bosses, sacs de brossa, saps? I llences a dintre i treus el sac. Avui, per exemple, que bufava la marinada, clar, si el sac està ple no hi ha problema, però el sac està mig buit, de vegades la marinada aixeca... i el treu. Sí. Donava jo la idea de posar una mica de sorra al fons o, saps allò, una palada de sorra o alguna cosa que el vent no fes que s'aixequés.
Que s'aixequés. Bueno, els avantatges que tenim aquí, bueno, això podria ser a les papereres del passeig, no? Que són d'aquests cubells circulars més petits,
sí.
Que sí que ens passa a vegades i seria una solució ficar alguna cosa dins. A les de la platja, que tenim com a illes, no? Amb diferents contenidors de reciclatge, són en tapa, per tant, allà el problema este no el tenim. Però, bueno, és una bona proposta per a les del passeig marítim, que sí que són de ser més petites, sí. I seria una opció per a quan bufa el vent. Mm.
Doncs aquesta és una... Vosaltres suposo que quan recolliu feu la separació, no? O en aquests casos la feina és tan bèstia que separar és complicat?
Bueno, s'intenta, sempre que podem i s'intenta, el que us comentava, que el més, que quan són ampolles de plàstic i això, doncs és més senzill de fer-ho i sí que s'intenta fer. El problema el tenim, doncs tenim la platja que està al costat de la zona portuària, que és on se fan la majoria de revetlles i de festes majors, és una platja de còdol, no és una platja de sorra. Per tant, encara és molt més complicat netejar el que us comentava dels vidres trencats, no? Es fa gairebé impossible. I llavors és difícil de recollir, difícil encara més de reciclar i que algo que ens preocupa de cara al turisme, no? Som un poble que vivim molt de cara al turisme i volem tenir unes paratges, no?, dignes i que l'endemà la gent pugui banyar-se de forma segura. El tema del vidre amb el còdol és algo que ens preocupa i que estem mirant de donar-li voltes i buscar una solució que sigui efectiva per tal de poder netejar-ho bé.
Clar, perquè el tractor, evidentment, quan passa per sobre, el que fa és xafar-lo i per molt que després llauri, no, mai arriba a llaurar-lo suficient com per retirar-lo, no?
I més tenint en compte que les principals hores de neteja no les fem a la nit per tal d'interferir el màxim possible amb les hores de platja de la gent. Llavors encara es complica una mica més.
Els estrangers deuen flipar, no? Suposo, quan veuen tota aquesta infraestructura, quan veuen tot aquest merder, deuen al·lucinar.
Sí, bastant. Sí. La gent d'aquí també, la gent que és cívica i bueno, i respectuosa, doncs també es toca, no?, que hagués de tindre aquests efectius de neteja diària, això tot en cap de setmana, per a fer algo que hauria de ser algo ja de calaix, no?, i de que tothom hauríem de fer ús dels mitjans, no?, dels papereres i contenidors que es fiquen perquè la gent faci un ús cívic de la platja.
Doncs, escolta'm, Ivet, t'agraeixo molt que ens hagis atès, bona feina, i que tingueu un estiu tranquil pel que fa referència a vidres i neteja i aquestes coses.
Això esperem.
Vaja, que aviam si entre tots serveix el que hem explicat ara per ser menys bruts. Jo dic marranos. Si algú li sap
greu, directament.
Ja li demano disculpes, però jo crec que les coses s'han de dir pel seu nom.
I tant.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Cuida't a tu.
Gràcies.
Fins
després. Vinga, adéu.
Però no ho deixem aquí. Volem conèixer més realitats i en aquest sentit, Daniel Rodríguez, tenim convidats també, eh?
A parlar ara del cas de Tarragona, o bé de la Costa Daurada, perquè també és un dels punts del nostre país on se celebra, evidentment, la revetlla de Sant Joan a la zona marítima, a les platges, i especialment la ciutat de Tarragona té un punt afegit, té un al·licient, i és que poques setmanes després de la revetlla de Sant Joan doncs celebra un concurs de focs artificials, amb el que implica això, eh? Focs d'artifici, més petards, etc. Què es pot fer en aquest sentit per mitigar els efectes de la pirotècnia? Doncs amb això i també hi van treballar des de la Fundació Mare Terra, Fundació Mediterrània, i avui ens ho explicarà el seu president, l'Àngel Juárez.
Àngel Juárez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I què veu aconseguir, o què veu veure, o què heu implementat, o què heu proposat?
Bueno, després de muchos años de estar ahí haciendo de peón caminero de este tipo de historias, porque eran muchos los voluntarios que venían para hacer esto, conseguimos por fin negociar que no queríamos que se suprimieran actos culturales tan bonitos como los Fox artificial, pero bueno, todo en la vida hay que mirar los riesgos e intentar minimizar la contaminación o los impactos al medio ambiente. Y en este caso existen las carcasas de los cohetes, que son ya biodegradables, porque muchos de los cohetes, los más bonitos, se suelen tirar en tablas flotantes en la misma agua, nada más. Ya podíamos ya denunciar en su momento que los mismos estruendos que hacían petaban muchísimo, eran cientos los peces que mataban, ¿no?
Sí.
No solamente eso, sino que además todo lo que caía luego del cielo pues se quedaba en el fondo marino con todo lo que conlleva más plásticos y más toda una serie de productos que tiran pues muchos años para poder desintegrarse. Y conseguimos que al final, en las bases del concurso de FOC, de FOC Internacional de Tarragona, pues tenían que ser ya todo biodegradable. Hombre, está bien. Las cosas que se hacen bien hechas también hay que decirlas, y en este caso se dijeron y están en las bases, pero eso no quita de que sigan siendo también todavía bastante problemáticos y que la gente que va a la arena como San Juan pues no cuidan la arena, no cuidan su entorno, no cuidan lo nuestro, es nuestra casa. Si es que la playa, es que los bosques, es que todo eso no es de nadie, es nuestro, es sí, que señor. Ni siquiera es nuestro. Vivimos de paso y estamos de paso. No tenemos ningún derecho a ensuciarlo. No tenemos ningún derecho a hacer nada. Si alguien va a la casa de alguien sin permiso y la pisotea o va con los pies llenos de barro o lo ensucia todo, se enfadará o nos echarán de casa y nos dirán de todo. Pues esto es, y nosotros lo estamos haciendo permanentemente.
Sí, señor.
Cada dos por tres, cada vez que hacemos una actividad en la calle, en nuestra tierra, que es de todos,
sí,
la ensuciamos, la maltratamos, etcétera. Y esto de San Juan, por ejemplo, la verdad que es muy triste. En la Llarga, yo estuve el día de San Juan y era toda la playa enterita de fogueras, que era muy bucólico, muy romántico, pero ahí se estaba tirando de todo. O sea, que salgan luego toneladas en las costas de Cataluña, los barrenderos, los basureros, todos los que están ahí, los obreros de la empresa de contrata, limpiando nuestra mierda, la mierda del humano, es vergonzoso.
Mira, ¿verdad? hay dos, Ángel, hay dos ideas que planan, ¿no? Una es, hace años, es decir, hasta el año 92, es decir, hasta el año de las Olimpiadas, que en este país descubrimos el mar, ¿no? Las verbenas de San Juan se hacían en los barrios, se hacían en las casas, se hacían en los terrados,
claro.
Y tal. Y como mucho en algún descampado que había al barrio, pero no se hacían en la playa, ¿no? Poca gente iba a la playa. Y se hacían las verbenas igual. Quiero decir que tampoco no nos hacía falta la playa. Bueno, en el 92 descubrimos que teníamos mar, nos metimos todos en la playa y me hace mucha gracia, me fastidia mucho estar la verbena de San Juan pues por la playa y ver a una familia pues allí cenando y tal, ¿no? Tirando petardos y tal, lo típico que me explicabas tú ahora, y al día siguiente te los encuentras y se quejan de que la playa está sucia. Y piensas, pero guarro, si has sido tú. Es decir,
si has sido tú el que
ha ensuciado, ahora te quejas, no, es que el ayuntamiento debería... No, no, el ayuntamiento...
Que para eso pago, lo mismo humoroso encima. Pero bueno, para eso pago. Y si a lo mejor el que menos paga, pero bueno. Pero es que digan que para eso pagamos impuestos. O sea, pero es que eso quiere decir que hay tan poca sensibilidad en donde estamos, en lo que es nuestro entorno. O sea, ¿cómo puedes exigir cuando hay gente que se levanta, que se despierta en la misma playa el día de San Juan? Bueno, si tú puedes quedarte a dormir y despertarte, perfecto, si tú no vas a ensuciar nada.
Claro.
O te has llevado una bolsa, o te has llevado todo un sendrero que estos para no tirar las colillas allá a la arena. Todo eso está muy bien. Pero tú, si te levantas y has estado enmerdando y has estado ensuciándola, ¿cómo puedes exigir que ya esté la playa limpia otra vez? Pero es que estamos, sinceramente... Yo es que no lo tengo ningún tipo de respeto a ese tipo de personas, porque cada vez que vemos este tipo de ejemplos, como son los fuegos, cuando llega ahora, llega el verano, y pronto todo el mundo, ¡ay, fuego, y foc! Pero cuando llega el invierno, a nadie se le ocurre desbrozar los bosques o intentar, pues, mitigarlos con prevención de forma preventiva. Y eso es lo mismo. Hombre, las playas tienen que estar limpias, pero no quiero piscinas. Nosotros, 4 de julio, tenemos ya ahora más de 300 personas confirmadas. En la playa Llarga,
de Tarragona.
Más de 300 hasta hoy. ¿Sí? Vienen muchísimos clubes de infantiles, de fútbol, de básquet, de tal, y los implicamos en que tengan sensibilidad y conciencia y que vean cómo están las playas de sucias, y para que vean también un acto de sensibilización. Van a venir además de toda la costa, de todo el litoral de la Costa Dorada, representantes también de municipales, ¿no? La idea es que poquito a poco ir transformando esta cultura, pues una cultura solidaria por el bien nuestro. Es que no le estamos, parece que estemos haciendo un bien a los demás, pero es que no estás haciendo un bien a nadie, es que es un bien para ti mismo. Es que las playas tienen que estar naturales. Las piscinas son piscinas, y si tú vas a una piscina, pues se quiere bañar y que esté lo suficientemente, pues, el agua limpia para que no te pillen cualquier enfermedad de las que hay, que te pueden pillar de cloro, etcétera, pero el resto nada más. Pero, y yo no quiero una playa así.
No, no.
Y eso es lo que se están poniendo por ahí.
Y
pasan
también
los tractores, se llevan y esquilman todo el ecosistema de toda la zona de cerca del agua. Ahí hay un ecosistema, o había un ecosistema de flora, la flora natural de toda la vida, que hacía de incluso de valla para que no, las algas se pararan ahí. sea, la Posidonia de toda la vida. Bueno, la pradera de Posidonia, eso ya no existe en muchas playas nuestras de Cataluña. Ya no existe la Posidonia. Entonces, lo que tenemos es piscinas que le ponen una banderita azul, que son muy bonitas, las playas, y están muy limpias, pero nosotros no pretendemos eso. Pretendemos las playas limpias, pero naturales.
Naturalizadas. Oye, Ángel, claro. El día 4 de julio, 28 año consecutivo del Día de la Concienciación y la Sensibilización de la Playa, lo recordaremos, ¿eh? Y estaremos con vosotros aquí intentando generar conciencia. Muchísimas gracias, Ángel, que vaya muy bien.
A vosotros, enhorabuena.
Un abrazo, gracias. Cuídate, hasta luego. Adiós. President de Maraterra, Fundació Mediterrània, a Tarragona, posant també l'accent i el punt final a l'interactiu d'avui. Que no es torni a repetir les imatges que hem vist d'aquesta revetlla de Sant Joan amb unes platges on hi havia tones i tones i tones de deixalles, quan després a tots ens omple la boca de dir oh, és que el plàstic, el medi ambient, la brossa, el no sé què. Bueno, doncs escolteu, comencem per omplir-nos menys la boca i actuar més, eh? I precisament quan anem de festa. Són tres quarts de 6 de la tarda.
Segueix la llum del far.
Doncs sí. Què tal, Antoni Curto? Com
Hola,
estem?
Bon dia.
Molt bona tarda.
Sí,
com a tot?
Un solet que aquí...
Oh, que bé, eh?
Bueno, ara ja va de capa caiguda. És el que no hi ha entès més. Ara que anem de capa caiguda a nivell orbital, doncs ara justament fa més sol. És una pregunta.
És la tristor... Jo la revetlla de Sant Joan m'agrada molt, el dia 21 m'agrada molt, però és la tristor que... d'ara en endavant, el que fem és perdre hores de sol cada dia una mica.
Sí,
cada
i bueno, repetim-la, no? i en canvi no ens alegrem abans, vull dir, és un concepte per treballar-hi.
Vaig llegir, o vaig sentir, no sé si llegir o sentir, vaig quedar amb la dada, que el dia 15 d'agost tenim les mateixes hores de sol que el dia de Sant Jordi.
Sí, i en canvi el 15 d'agost ens sembla...
Sí, oh, encara estem a les vacances
i tal. Sí, bueno, una mica de psicologia també n'hi ha.
De què parlem avui? Vinga, què avui coneixem avui?
Avui coneixerem un ser vivent que no és el que és. Ni sembla el que sembla, i que tothom, bueno, l'aprecia, però ningú sap què és, vull dir, una cosa...
O sigui, un bitxo que...
Sí,
un bitxo.
Sí, un bitxo. Ja et diré perquè... ja et diré el nom i després ho entendran. Vale. El coral.
Ah, ui, per això, el coral és... Què?
És què?
És calci, no? És coses
no, no, no és que sigui calci, ell caga calci.
Ah, caga calci.
que és una altra cosa. On construeix el seu habitatge amb calci. Primer, el que hem d'entendre és que és un animal.
És un animal?
Clar, no és un vegetal, és un animal. No fa la fotosíntesi, no té elements per agafar la llum i fer proteïnes ni tot això. És un animal. D'entrada... Allò que nosaltres diem coral, és el que et dic, és l'edifici, és una comunitat, és una colònia.
Val.
És a dir, les branquetes aquelles, que segur que tu que has fet molt de mar i has vist, i has vist aquelles branques, que realment estan protegides.
És dir, que no es poden tocar.
No es poden tocar, traure, per un canvi a Itàlia, això que no es pot fer, perquè va arribar un moment en què hi havia un col·lapse. Sobretot estic parlant del coral mediterrani, el coral vermell, que és el molt apreciat, aquest, no? Perquè ja des del temps immemorial doncs es fan perletes,
sí,
es fan joies...
Sí, aquells collarets i aquelles pulseretes i tal.
Que al cap del temps es queda pàl·lid, i llavors ja has de posar una mica d'oli i torna aquesta vermellor típica de l'has d'hidratar. Mm. Bueno, això que és realment, el que has dit està molt bé, és carbonat càlcic. Però això és el que segrega pòlips, és a dir, els individus que si tu les vis sota mar, veuràs que de cada branqueta que té aquesta forma arborescent,
sí,
i la gent per quan veu aquesta forma arborescent, diu, mira, jo què sé, és un vegetal,
vegetal
que és més dur, que té una escorça dura i tot això, res de res. Això és un animal que forma un pòlip amb 8 tentacles, que són tenen un centímetre i mig, a 3 centímetres com a màxim, i la part de avall, ell va filtrant l'aigua i... el carbonat càlcic que està dintre també del mar, és de les tantes sals
que tu
tens en l'aigua, i el que fa fent és va deixant i va depositant i va construint, bioconstruint, aquestes branquetes.
Sobre d'ell, al seu voltant.
Sí, clar, bueno, al seu voltant. Cada branqueta, veuràs que té una sortida d'aquests tentacles, és un individu. I tota la branca és una colònia.
Per tant, és com les abelles, és un eixam de... saps? És un...
Sí,
un però, panel. Per
sí, l'únic que passa és que les abelles marxen d'això i surten, i ells queden
sempre
allà,
viuen
fixats. Quan són adults? Perquè quan es reprodueixen, ells tiren els òvuls i els espermatozoides, perquè ells no es poden moure allí. Clar. Llavors ells no poden anar a buscar un altre. Llavors els tiren, i els tiren sincrònics al mateix moment. Allà es reprodueixen i tenen una vida planctònica. És a dir, ells van surant per allà, i en un moment determinat la larva es comença a fer adulta, es fixa en un lloc, amb una roca, ha d'haver roca o un element que no es mogui, perquè si no, llavors, amb aquest moviment no pot segregar tan bé el calci, no? Llavors, a partir d'allí, creix una altra branqueta. Clar, però això costa molts anys d'anar veient formes molt grans, eh? Perquè el Mediterrani, estic parlant, són aquestes branquetes més fines, totes vermelles. Clar, això des del temps ja... Fenici ja els coneixia, i fins i tot neolític és possible, no? I ho feien per fer cosetes de vermelles, no? Ho trenques, és, per tant, tu el que estàs fent és trencant l'habitatge
d'aquests
pòlips, que en el moment més petit sí que van per l'aigua nedant, però quan es fixen, quan ja es fixen damunt d'una roca i van construint una colònia, i llavors molts d'aquests, doncs clar, s'enganxen, es van fent dintre d'aquest arbre, de... Bueno, aquest arbre, d'aquesta forma ramosa, no diguem arbre, perquè... I són animals, és a dir, són sedentaris, ells no fan la fotosíntesi i només mengen de partícules.
Són visibles a l'ull humà?
Sí, com a clar.
És a dir, que és possible...
Tu veus tentacles blancs, tu veus unes cosetes blanques dintre...
És a dir, que si algú el té, per desgràcia, a casa un estri d'aquests, pot ser que vegi a dintre...
No, es moren quan surten fora.
Vale. No.
Clar, ells necessiten l'aigua.
Val. No, deia el cadàver o el que fos. Vale.
Ah, el cadàver es fon de seguida. La matèria orgànica, potser el veuries i veuries res, una pel·lículeta al principi, després es quedaria. A veure, tu quan vas al bosc no veus cadàvers, i cada dia moren milers d'insectes, això es desfà. La matèria orgànica, en el moment que tu trenques el que s'anomenen els ponts d'hidrogen, allò deixa d'existir. És la gran controvèrsia, és a dir, el gran enigma. És a dir, la cosa més fàcil de matar, que és la matèria orgànica, és la que permet l'eternitat. Perquè tu un mineral, un d'això, el trenques i allí ja està, ja deixa d'existir.
Sí.
En canvi, un ser vivent el que fa és transmetre el seu ser amb l'ADN amb un altre.
Val.
I llavors ell és... Si tu consideres els individus amb totes les seves dimensions, és etern. Des de que va començar fins ara, hi ha vida. En canvi, tota la matèria mineral que ha hagut al planeta ja s'ha reconvertit, s'ha desfet, els òxids, el ferro va passar a òxids de ferro i després s'ha desfet...
Ja no existeixen ni
com a minerals, ni com... I en canvi la vida com a tal, l'ADN que es va convertir en el... S'ha anat creixent d'ADN, però tens el mateix, la vida. És a dir, la vida sent lo més sensible, lo més efímer, creixen en eternitat. És un concepte molt... Sí.
Val, d'acord. Ara no sé com continuar-ho, això, perquè després d'aquesta presentació...
No, estàvem amb el coral. I el coral, doncs, cal saber-ho per totes les persones que fan una mica de profunditat, que des de gairebé la superfície depèn de les aigües, perquè ells necessiten aigües transparents, per tant, necessiten aigües netes, no aigües brutes... Doncs des de gairebé el d'això, fins a uns 400 metres, podem trobar coral. El coral està superprotegit, i a Catalunya el que tenim és coral mediterrani a les Illes Medes, que com és un parc i ja està protegit, allà n'hi ha molt. Tot i així...
Sí,
hi ha gent que... Bueno, clar, perquè és molt difícil controlar tothom, no?
L'estat espanyol va permetre l'extracció de coral. Ara fa un any i pico va haver... Bueno, hi ha tota la polèmica perquè van permetre l'extracció de coral, contradient els consells de la Generalitat, que demanava que no es toqués.
Sí, sí, bueno, que no es toqués, i que, a més, que això és una norma general. L'únic lloc que és, entre cometes, permès a unes persones determinades, no tothom, si vas, és a Itàlia. A Itàlia, a Sardenya, es veu que és impressionant els creixements coralins que hi ha. Llavors hi ha una sèrie de famílies que tenen unes prerrogatives, que ells poden extraure tants quilograms però clar, com ho controles...
Cerdanya és un món, a part, és mediterrània, però no és mediterrània.
Bueno, però clar,
és...
necessites un... És molt maca.
Sorprenent,
sí, sí. És maca. És una perla del Mediterrani, sí, una perla coralina.
Però és molt estrany, és a dir, els mar, el seu mar, el color, les seves sorres, tot és com molt diferent a la resta de la Mediterrània.
Bueno, el que passa és que té els règims de corrents que tu arribes a tindre en la Mediterrània. Pensa que el Golf de Lleó és un centre que anava a dir de convergència de corrents i té la d'això. Llavors, tots els altres corrents van passant per les costes i tu, per exemple, és com si tu em diguessis Costa Brava té una aigua, sí, fantàstica. Bueno, és que allí els corrents no arriben prou, llavors allí que tens? Tens poques partícules de vida, entens? I és aquesta contradicció que et deia. A vegades, quan tu veus una aigua bruta, és una aigua bruta biològica, que potser l'últim programa o així en parlarem, de sempre aquesta del que l'aigua està bruta, bueno,
sí,
hem de veure si...
Sí, el concepte d'aigua bruta i aigua neta.
Sí, perquè a vegades no és que sigui bruta, té molts organismes. Llavors tu, l'aigua de l'Amazones, del riu Amazones, que no hi ha ningú, no hi ha fàbriques, tu aquella aigua és...
Ja no t'hi banyes ni...
Tèrbola, sí, no, però a més no pugué. Ara té un alt índex...
De vida, de
paramecis, de microorganismes... Clar, tu aquella aigua la veus i dius, hòstia, però si aquí no hi ha indústria, no trobaràs plàstic, no trobaràs res d'això. Tu dius, i en canvi, no, i aquí, bueno, no agafo un got d'aigua, que jo crec un nano que ho va fer-ho, ja vaig a veure, sí, aigua de l'Amazones. Bueno, el van traure amb helicòpter perquè tenia...
Una quantitat de...
Bueno, el micro...
Se
li van posar això, i bueno, va ser impressionant, no? Mm. Vull dir, a vegades aquest concepte aigua transparent, hem de dir, que no és el mateix que aigua neta...
Val.
I aigua bruta, potser em dir aigua colonitzada o aigua... A vegades perfilar i dir... Posar-ho tot en un mateix sac és una cosa complicada. El coral val la pena de veure'l.
Sí?
No extreure'l.
Eh? S'ha de veure... I
no tocar-lo.
Perquè quan triguen fer-se un coral d'aquests?
Uf, podrien estar, segons el 400 anys, vull dir...
400 anys?
Ah, és que tu pensa que són mil·límetres a l'any que fa créixer. Depèn, si tu veus un coral gros i tot això, és que fa molts anys, si tu veus una branqueta petita, potser, jo què sé, farà 30 o 40 anys, vull dir que...
Déu-n'hi-do, 400 anys perquè acabi penjant del coll.
Bueno, quan la humanitat era... Això ho feien 20 persones, doncs... Molt bé, però quan això, el requeriment, no són 20 persones, sinó són 100 milions, doncs clar, això ja és una altra diferència.
Doncs recordeu el que ens ha explicat avui l'Antoni Curto. El corall és un animal que, de fet, no és el que veiem, sinó el que hi ha dins del que veiem.
No ben bé dins, eh? És la branqueta que surt fora. Veureu uns tentacles, que no, és que és un bitxo, és el que s'anomena un poli, molt petitet, aquests, eh? Després hi ha corals diferents, que són els d'Austràlia, que ells són immensos, eh?
Antoni Curto, ho mirarem i no ho tocarem.
D'acord.
Moltíssimes gràcies.
Fins la setmana.
Que vagi molt bé. A reveure. Així arribem a les 6 en punt de la tarda. 3 minuts i seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sóc un esclau de l'inspiració. Per amor a l'art m'he venut tots els caps de setmana. Per amor a l'art m'he begut la joventut. I hi ha qui es passa la vida aixecant murs. I d'altres ballen el so del diner brut. Per amor a l'art nevera sempre es buida. Per amor a l'art passo fred davant la llar. Per amor a l'art sóc un yonqui d'escenaris. Per amor a l'art busco la felicitat. I hi ha qui es passa la vida en murs. I d'altres ballen el so del diner brut. I encara hi ha qui diu que perdo el temps. I encara hi ha qui diu que perdo el temps. Fent cançons. Fent cançons. I encara
qui diu que perdo el temps. I encara hi ha qui diu que perdo el temps fent cançons, fent cançons. Tot i els alts i baixos mai t'he abandonat. La vida sempre em porta al teu costat per amor a l'art, per amor a l'art, per amor a l'art, per amor a l'art.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Salut.